benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Continuamos emitiendo La Luna Será Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Decir que Revolta es hacer referencia al espacio radiofónico Al Dios de Santa Teresa, que se emite en Radio Clara por parte de esta organización, que es la que la patrocina y que se hace a través del espacio La Luna Salía Tiempo Radio. Con motivo de las elecciones que se van a desarrollar el próximo 22 de mayo, se ha presentado en Carre Volta un manifiesto propuesto por la plataforma de iniciativas ciudadanas en las que participan diversas organizaciones, entre las que está Carre Volta. Vamos a preguntar a Dolors Ximeno sobre los objetivos de este manifiesto. Buenas tardes, Dolors.
Bona vesprada, Enrique. Efectivament, si s'apropen les eleccions i davant el desolador panorama en què està immers el País Valencià, i el més que negre que se'ns albira si guanya de nou el Partit Popular, ha sorgit una iniciativa ciutadana en la que considerem necessari participar i també impulsar. Ahir mateix es va presentar a Carre Volta el manifest del Moviment Cívic Valencià davant les eleccions municipals i autonòmiques, que signen una trentena d'entitats, col·lectius i sindicats amb dos objectius fonamentals. Per una part, fomentar la participació a les eleccions, demanant la no abstenció per trencar les majories absolutes i, per altra banda, exigir que les forces polítiques participants escolten i respecten a la ciutadania. En definitiva, Carre Volta enceta també la campanya electoral amb consignes com pensa i vota, si tots votem, guanyem i, sobretot, indigna't i vota. Amigues, amics, bona vesprada. Avui, divendres 6 de maig, una vegada més, al Déu de Santa Teresa, el vostre programa favorit, ho sabem encara que no ens conste, tindrà l'esquema habitual. Primer vos contaré la programació, després el nucli central, la part central, l'ocuparà avui Josep Martínez amb una entrevista a Paco Torres, sociòleg de la Universitat de València i expert en immigració, i amb vistes a les pròximes eleccions tractarem aquest tema, el de la immigració. I ja per últim, Músiques d'un País Clandestí. Avui no estarà Adeli Martínez per contar-nos-ho i una servidora per arribar a aquesta secció. Vos conté la programació de Carre Volta per aquesta quinzena. En quant a exposicions, continuen dalt a la sala d'exposicions, continuarà. Pintures de Natàlia Molins i baix a la cafeteria Sàhara, la realitat d'un poble. Fotografies i transfers de Maria García Salmerón. El dimarts 10 a les 11, Circuit Cafè Teatre, la companyia Abotzi presenta La noche Abotzi, la màgia de l'absurdo. El dimecres 11 a les 7 de la vesprada tindrem un debat sobre la sanitat valenciana davant les eleccions. Aquest acte organitzen ACDESA, Associació per la Defensa de la Sanitat Pública en el País Valencià. El dijous 12 a les 11 de la nit tindrem teatre amb la companyia Simur, que presentarà Teatro de l'Agua i del Fuego. El divendres 13, contacontes per adults a les 10 i mitja de la nit, Dos pel sac amb Vicent Cortés i Llorenç Jiménez. El dissabte 14 a les 8 i mitja tindrem mostra de clown Porcini. El dimarts 17, a les 10 i mitja, Circuit Cafè Teatre, Nacho Diago ens presenta Greatest Hit. El dimecres 18 tenim un parell d'actes. A les 7 i mitja, un que du per títol Crisi Real i Crisi Financera a càrrec d'Ismael Fernández Guerrero, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València, i aquest acte el presentarà Carles Dolç. I després, a les 10 i mitja, tenim Cinema Sense Títol. Projectarem la pel·lícula Buried, Soterrat, en versió original subtitulada en castellà, i aquest acte l'organitzem en col·laboració amb el videoclub Versió Original. El dijous 19 a les 8 i mitja sopar amb excusa. L'excusa d'aquesta vegada serà els desnonaments hipotecaris i com oposar-nos a l'avarícia dels bancs. Serà Pep Pacheco el que conduïsca aquest sopar. El divendres 20 a les 7 i mitja de la vesprada tindrem un acte del voluntariat pel Valencià. Es tracta d'una activitat al voltant del llibre Una joguina per a Irina, de Neus Varela. Hi haurà una tertúlia amb l'autora i en acabar s'obsequiarà amb un llibre i hi haurà una picaeta. Per això mateix cal confirmar l'assistència. I a Carrer Volta també s'imparteixen els tallers de percussió de mà, percussió tradicional valenciana, dansa del ventre per aprendre a ser més conscient del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino tal com es balla a Buenos Aires i el valencià en nivells elemental i mitjà. I demà mateix s'enceta el taller Dóna-li un gust al teu cos. L'objectiu és aprofundir en el coneixement del cos i és impartit per Anna Albadalejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Són sessions monogràfiques independents, les places són limitades i cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió. També sabeu que participem al Voluntariat pel Valencià, aquest projecte de crear parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements de la llengua. I també sabeu que es poden reservar dinars i sopars en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors i basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. Per a molta més informació, la nostra web, carrevolta.org, o el telèfon 96 392 20 88. Hola, Josep.
Bona nit.
Et toca.
Seguim amb el tema electoral. Tenim amb nosaltres amb Paco Torres. Ell és treballador social, sociòleg i actualment professor de la Universitat de València. Els seus treballs s'han centrat en el procés d'inserció dels immigrants extracomunitaris al País Valencià i també a l'Estat espanyol, amb particular atenció a diferents escenaris socials on es dona aquest procés. En les seves investigacions destaca la importància de la inserció urbana dels nous veïns, de la sociabilitat i de la convivència quotidiana. A més de nombrosos articles, és coeditor, junta a Javier de Lucas, del llibre Inmigrantes, Como los tenemos, algunos desafíos y malas respuestas, o Nous veïns, els immigrants a València i Russafa. Bona nit, Paco.
Bona nit.
Abans de res, volíem saber les modificacions que han hagut en el marc normatiu i quines possibilitats tenen en aquesta ocasió els immigrants de participar en les eleccions del pròxim dia 22.
En aquestes eleccions seran les primeres eleccions municipals en les quals podran votar els immigrants extracomunitaris. De tota manera, no poden votar tots. En principi, la normativa aplicada, aprovada, és que per a poder votar en les eleccions municipals cal varios requisits: un període de 5 anys de residència a l'Estat espanyol i que a més n'hi hasga un tractat amb el país d'origen dels immigrants en qüestió, segons el qual se reconega el dret de vot dels espanyols en aquell país. La fórmula concreta que adoptada per el govern espanyol, que es basa en l'anomenat principi de reciprocitat, ha rebut no poques crítiques per part d'organitzacions socials, juristes i gent dedicada als temes d'immigració. Dic que ha rebut no poques crítiques perquè, per exemple, els marroquins, que és un col·lectiu molt important tant al País Valencià com al conjunt d'Espanya, no poden votar en aquestes eleccions, o altre cas serien els xinesos. Què passa en el cas dels marroquins? Pues molt senzill, que la Constitució marroquina prohibeix el vot als estrangers i, per tant, al no donar-se la reciprocitat, ells no poden votar així. O, al meu parer, més greu encara en el cas dels xinesos, perquè, atès que a Xina no n'hi ha, òbviament, eleccions democràtiques, els espanyols no poden votar allà i, per tant, no les reconeguem el dret de vot en els municipals als xinesos, la qual cosa fa que sembla que fem responsables als xinesos que viuen així de que al seu país n'hi hagi una dictadura.
Això significa un percentatge significatiu.
Això significa un percentatge prou important. Anem a veure. Jo crec que això, com tot, suposa un pas endavant en la mesura en què n'hi ha particularment els nacionals latinoamericans que poden votar, però n'hi ha molta gent que, en funció d'aquest principi de reciprocitat i després també per l'exigència d'inscripció prèvia, pues no van a votar. Així, per exemple, tinc les dades de l'Institut Nacional d'Estadística en què el nombre d'electors acreditats per a aquestes eleccions municipals són 473.000 en tot l'estat, quan estem parlant de 5.800.000 i dels no comunitaris, pues, vora de 2.200.000 majors de 18 anys. Aleshores, és un pas endavant, però òbviament és un pas molt limitat.
En línies generals, ara que ja estan publicats els programes electorals, què diuen els diferents partits sobre la integració dels immigrants?
En l'apartat d'immigració, els programes electorals passa com en d'altres apartats. En termes generals, es pot dir de forma suau de que els partits volen donar la seva imatge més simpàtica i agradable. En pla més directe, es pot dir de que els programes electorals, en termes generals, són paper mullat. Avui, per exemple, ha aparegut, el tinc davant, en el Levante, les propostes dels partits així al País Valencià al respecte dels immigrants, i tots els partits, amb unes formulacions o d'altres, des del PP fins a Compromís, estan a favor de la integració dels immigrants, estan a favor de fomentar la seva ocupació, estan a favor de fer acollida en les escoles, etc. Arriba un moment en què això és poc creïble. Aleshores, crec que el baremo o la mesura no pot ser tant què és el que figura en els programes electorals, sinó després en la pràctica quotidiana, els ajuntaments que governen, uns i d'altres, què és el que fan.
Sí, perquè en els últims anys, no tant en el País Valencià, però sí en altres comunitats, determinades forces polítiques estan tenint un discurs agressiu i xenòfob respecte de la immigració, i no parlem només de partits que podríem qualificar d'extrema dreta. S'està estenent la immigració com a problemàtica dins de discursos electorals.
Normalment, en èpoques de crisi, la tendència a buscar-ne el que en castellà es diu chivo expiatorio, o en català el cap de turc, és una tendència molt fàcil i molt còmoda per a tots. Afortunadament, així al País Valencià de moment no hem tingut això, però el que s'hi ha passat és a Catalunya. Ja en les anteriors eleccions municipals a Catalunya va sorgir un partit municipalista, Plataforma per Catalunya, amb uns plantejaments claríssimament xenòfobs, i que va obtindre una representació apreciable. Va obtindre representació, si no recorde malament, en 6 municipis i un total entre ells Vic, que era el més important, i per un total de 17 o 18 regidors. En les últimes autonòmiques catalanes, aquest partit va augmentar de vots. I també em sembla prou preocupant que el caliu d'aquest tipus de posicions ha hagut també a Catalunya determinats ajuntaments, en uns casos governats per Convergència i Unió, en altres per el mateix PSC, en altres per governs de coalició, en què han plantejat mesures de tipus restrictiu respecte a la immigració. Per exemple, l'exigència de que l'informe dels ajuntaments fora obligatori i preceptiu en els procediments de la concessió del permís de treball i residència, per el procediment d'arrelament social o bé per al reagrupament familiar. I una de les coses que aquests ajuntaments volien considerar era si l'immigrant havia comès o no infraccions en la normativa municipal de civisme, la qual cosa, pues, és primer desproporcionada i després novament centrar el foco de la sospita sobre el col·lectiu immigrant de forma indiscriminada.
Com has comentat abans, en la pregunta anterior, al País Valencià hi ha una situació que podríem dir molt més normalitzada, sense massa conflictes, comparat amb altres zones com Catalunya, és real aquesta sensació?
En termes generals, en el conjunt d'Espanya, en tot el període que portem els darrers 10 anys on hem tingut una allau d'immigració molt important, no hi ha hagut conflictes considerables, entre altres coses perquè el desenvolupament econòmic, el fet de que n'hi haguera treball per a tothom en termes generals, el fet també de que els immigrants foren funcionals per als empresaris i no entraren en competència amb els treballadors autòctons, tot això ha facilitat una inserció tranquil·la. Ara, d'on es poden vindre els problemes? Pues ara els problemes es poden vindre precisament perquè s'enceta, els que ens dediquem a aquest tipus de coses, anomenem la competència per recursos escassos. És a dir, en situacions de crisi, quan a més n'hi ha retalls en els fons per a educació, sanitat, serveis socials, quan a més per a aquesta situació de crisi n'hi ha més ajuda de demanda social, podem trobar-nos situacions en què sectors de treballadors espanyols autòctons i sectors de treballadors immigrants es veuen mútuament uns a d'altres competidors per aquest tipus d'ajuda. Això és un brou de cultiu que pot generar tensions més importants de lo que hem conegut fins ara.
Paco, de fet, tots els estudis sociològics venen a destacar que aquest discurs populista, que en ocasions impulsen els partits polítics, que atribueix als immigrants un col·lapse dels serveis públics, de la sanitat, l'educació, no coincideix amb la realitat. Tanmateix, aquest discurs està molt arrelat entre la població. Aquesta és la impressió que tenim. Com podem contrarrestar-ho? Perquè està molt desajustat amb la realitat.
Òbviament, qui té els mitjans de comunicació, els grans partits, etc. Però jo voldria adreçar-me a la gent que ens està escoltant. I ahí tenim una responsabilitat tots de fer una tasca quotidiana, els nostres veïns, en els comentaris de l'escala, en els comentaris de la porta del col·legi, d'anar desmuntant aquest tipus de coses. Els responsables de la crisi, òbviament, no som els immigrants. És més, si n'hi ha retalls, són les classes populars, immigrants o autòctones, els que són més perjudicades. I en aquest sentit, aquest tipus d'aspectes cal explicar-los. Els immigrants utilitzen relativament poc la sanitat i tots els serveis de salut, relativament poc, entre altres coses, perquè estan molt concentrats en una franja d'edat que és gent jove, que no té massa malalties, i que sí utilitzen molt els serveis de sanitat i serveis socials són els immigrants jubilats, francesos, alemans, etc., que estan en les nostres costes, però això sí, ells no se consideren immigrants, es consideren turistes, i a més, a aquest respecte no n'hi ha, sembla, ni preocupació popular ni preocupació oficial.
Ni tan sols per la seva integració.
Això forma part de la doble mirada, que no és exclusiva de la societat espanyola, però de la doble mirada al respecte de qui és immigrant i qui no, i qui es considera que és un immigrant ric i en aquest sentit no genera problemes, és benvingut, i qui es considera que és un immigrant pobre i en períodes de dificultats millor que retorna al seu país.
Fins així ha arribat l'entrevista d'avui. Gràcies, Paco Torres, per la teua participació, sociòleg i actualment professor de la Universitat de València. Els seus treballs s'han centrat en el procés d'inserció dels immigrants extracomunitaris al País Valencià i també a l'Estat espanyol. Donem pas de nou a Dolors, que avui farà el paper d'Adelí i ens presentarà un nou grup dins de l'espai de músiques del País Clandestí.
Avui vos oferim el so més dur fet en la nostra llengua, des del cor del País Valencià, directament a les teues orelles. Parlem del grup d'Ontinyent, Red Roja. El seu últim disc, Em rebenta el cap, ofereix 10 potents temes produïts per Miquel Gironès, del Sobrim Pas, bastint un so que s'emmiralla sense complexos en el punk rock espanyol més combatiu. Em rebenta el cap recorre els paisatges urbans i rurals de la Vall d'Albaida amb potents melodies i riffs de guitarra. del poble a la ciutat, del treball a la festa, de l'amor a l'odi, del compromís a la lluita, 10 projectils directes i precisos de 100% punk rock de bancal. Pareu de votar si podeu, mentre escolteu Em rebenta el cap i sentiu tota la contundència de Red Roja.
Tots a prendre pel cul, ja! Em rebenta el cap per tot, em rebenta el cap per tot, em rebenta el cap per tot. El cap per tot. I quan l'empresari enganya la resta de la terra, ara seu el cul a casa. Ja no hagués que fer quan el món es caiga a trossos. Volem que a fiesta el ficarem tot dins la mescla i se'n fumaré. Hem rebentat el cap per tot, hem rebentat el cap per tot, hem rebentat el cap. Em rebenta el cap per tot, em rebenta el cap per tot, que no et faça culpable, demana-te que no et vinguen a merdes, tot a país, voltors del benefici, porta puta el món de bici, a no tots a prendre pel cul ja.
Doncs això ha sigut tot per avui. Fins a la propera cita d'ací 15 dies. Anem pensant què fem amb la nostra indignació. La transformem en esperança. Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Caimito i Doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix,